La primera vegada que vaig veure una consola Nintendo Entertainment System, més coneguda senzillament com a NES, vaig quedar parat amb les seves qualitats. Recordo perfectament la conversa entre un grup d'amics molt joves aleshores sobre aquest aparell. Concretament, un de la colla s'acabava de comprar una Sega Master System i ens estava explicant les meravelles de jocs com Alex Kidd o Golden Axe. De sota va arribar un nou tertulià a la conversa i ens va dir si coneixíem que era una Nintendo. Davant la cara d'estranyesa de tots plegats, ens va dir més o menys amb aquestes paraules que era un aparell de videojocs, més o menys com si fos una caixa de sabates, que era un èxit absolut des de feia temps al Japó i als Estats Units i que tenia una quantitat inacabable de jocs. I sobretot, la gran diferència era que, tot i que gràficament estaven millor els jocs de la Master System de Sega, la màquina de Nintendo era infinitament més divertida. Evidentment, després d'una gran campanya de comercialització, uns mesos més tard, tots coneixíem perfectament què era una Nintendo i, sobretot, quins jocs tenia. Tots van passar tardes inacabables jugant al Super Mario Bros., al clàssic joc de caçar en Duck Hunter, amb la pistola incorporada als primers passos de la llegenda de Zelda, el mític Ice Hockey i a tantíssims d'altres. La veritat és que, sense menys tenir la màquina de Sega, la consola de 8 bits de Nintendo ha estat tot un prodigi de l'entreteniment digital. Encara avui, les màquines originals i els seus bons jocs estan molt buscats pels col·leccionistes d'arreu del món, i això és una cosa només reservada als millors invents de la història. Game over. Mona catalana. Game over a Ona Catalana. Benvinguts de nou a Game Over, el programa de videojocs d'Ona Catalana. El reportatge de la secció Game Clàssics d'avui està dedicada a reconèixer els orígens d'una de les màquines de jugar més extenses de la història, una màquina coneguda com a Famicom al Japó o NES a Europa.
Al Game Masters analitzarem quines van ser les diferències entre la Famicom japonesa i la NES occidental. També repassarem quines són les diferències que des de sempre han marcat la forma de veure els videojocs a Orient i a Occident.
També tindrem l'oportunitat de saber més sobre un gran programador de videojocs. Es tracta de Shigeki Fujiwara, creador, entre d'altres, del Crazy Climber, el Moon Cresta i el Bomberman.
Per acabar el programa, ens anirem al circuit de Catalunya per descobrir què va donar de si la presentació europea del joc MotoGP 3 de Namco. Durant tota una jornada, Eduardo Rodríguez i Antoni Hortal van estar amb la crem de la crem del periodisme europeu de videojocs i ens ho explicaran en tot detall.
Ja saps que ens pots escriure correus electrònics amb consultes o comentaris a gameover@onacatalana.com i des d'ara mateix ja saps que tens tota una hora on els videojocs són els protagonistes a Ona Catalana.
Game over. Al Game Over hem parlat sovint de Nintendo a través dels seus videojocs més venuts. Avui parlarem del vessant històric d'aquesta centenària empresa i ho farem parlant dels principis dels anys 80, just després del seu èxit rotund de les Game & Watch. Nintendo, en aquella època, treballava en una màquina domèstica de videojocs de nova generació, la Family Computer, més coneguda com a Famicom.
Game Classics. Al Japó, la Famicom es va vendre molt bé. De fet, en van vendre 500.000 d'unitats en els dos primers mesos en què es va posar a la venda. Això va aconseguir, sobretot, gràcies al seu baix preu i per la inexistència, aleshores, de competidors. Els botiguers no tenien marge de beneficis en la compra de Famicom. Nintendo esperava que el negoci sortís en la venda dels videojocs.
De totes maneres, els inicis de la Famicom no van ser ni de bon tros fàcils. Alguns usuaris es queixaven que alguns jocs bloquejaven la màquina. Els enginyers de Nintendo van trobar la causa en un xip defectuós. A Nintendo li va costar milers de dòlars arreglar-ho. Després de l'èxit al Japó de la Famicom, Nintendo estava molt interessada d'introduir la Famicom al mercat americà. Sabien que la indústria del videojoc en aquell país estava a prop del col·lapse total, però ho volien provar.
Van entrar en negociacions amb Atari perquè aportés la llicència del sistema. Una Atari, en el seu pitjor moment, a causa que només venia un 10% del producte que desenvolupava. Les negociacions amb Nintendo no van arribar a bon port. A cada nova reunió es presentaven persones diferents, ja que la sucursal americana de l'empresa estaven començant a acomiadar treballadors.
Tot just en el moment de les negociacions fallides amb Atari, Nintendo llança al mercat americà una sèrie de jocs per recreatives anomenades Versus System. A Nintendo li va servir per comprovar que l'èxit de jocs com Versus Baseball o Duck Hunt demostraven que de ben segur el nou sistema agradaria al públic. Les màquines feien molts diners i Nintendo començava a pensar que l'usuari no estava cansat dels videojocs, sinó de la baixa qualitat d'alguns d'aquests.
Els distribuïdors eren la peça clau de l'èxit de Famicom. Per això Nintendo va crear un pack que constava de la Famicom, que la van anomenar Nintendo Entertainment System, com es va conèixer aquí després simplement NES, un robot anomenat Rob, una pistola de llum i els jocs Duck Hunt i Super Mario Bros. La NES es va vendre i Nintendo es va apressar a assegurar-se la qualitat dels seus jocs amb el segell Seal of Quality. Era l'any 1985 i potser gràcies a Nintendo va deixar d'existir la crisi en el mercat dels videojocs americà. Game over. Game Masters. Doncs i així hem començat avui, amb un reportatge teva meva, Xavi?
Tet a tet.
Tet a tet.
Faltava la Pilar Rahola, vis a vis.
Exacte, que vindrà després, que vindrà després. I comencem la tertúlia del Game Over d'avui, una tertúlia especial en la que podrem parlar amb més propietat que mai de les diferències i les semblances entre Orient i Occident i les dues maneres diferents o a vegades iguals, avui ho descobrirem, de veure i d'entendre el món dels videojocs. Per parlar en el Game Masters d'avui som en Xavier Serrano, en Francesc Blasco, l'Antonio Hortal, l'Eduardo Rodríguez, en Jordi Sellas i un convidat especial que és en Tatsuji Ohikata. Ho he dit correctament, Tatsuji?
Sí, muy bien.
Benvingut
sí.
A Game Over, a Ona Català.
Ah, molt bé.
A veure, comencem una mica amb el que parlàvem del reportatge i amb la frase final amb la qual doncs, es tancava una mica aquest reportatge de l'Albert Murillo. Deia, pot ser que Nintendo salvés un mercat de videojocs americà en decadència als anys 80? Qui té més perspectiva històrica, com sempre, és en Francesc Blasco, que sempre ens agafa amb Atari, amb el d'això, no? És així o no? Podem afirmar-ho d'aquesta manera o no? Com ho veus? Suposo que tots seran opinions personals, no? Però com ho veus?
Home, el que és evident és que a mitjans dels 80, just on l'època de les handhelds potser marca el final de la primera gran etapa dels videojocs, hi ha un gran crash. Hi ha moltes empreses que tanquen, hi ha molts invents fallits, i es veu que els videojocs no es veuen com una opció de futur. Es pensa que ha sigut un boom momentani i que a partir d'aquí doncs la gent tendirà cap a altres menes d'entreteniment. El videojoc no es veu com una aposta de futur. Per això Atari, la gran Atari, comença a tenir uns greus problemes, comencen a haver-hi adquisicions i fusions d'empreses per altres companyies, totes intentant doncs, treure profit de lo poc que es podia salvar. I inclús el mercat domèstic, que estava dominat per que podíem dir les tres grans, que podien ser la ColecoVision, la Intervision i els sistemes Atari, doncs aquestes dues últimes intenten modernitzar-se, intenten passar de ser senzillament videojocs a alguna cosa més. Intenten totes pujar-se al carro de la informàtica domèstica, dels sistemes que començaran a aparèixer en aquell moment, els sistemes de 8 bits. Però el que és el món del videojoc es veu com algo que ja ha passat.
Sí, bueno, yo creo que el mundo de los videojuegos en Estados Unidos está saturado porque fue a finales de la década de los 70, hubo el famoso boom de los videojuegos, pero los ingenieros y desarrolladores americanos querían dar un salto, ¿sabes? Demasiado grande, por lo menos tecnológico, que en aquella época no había tecnología suficiente para hacerlo. Digo, por ejemplo, el Vectre, ¿sabes? Digo, ya querían cambiar el sistema de sprites, ya querían meterse en el tema de vectores, y entonces confundían al usuario final.
Potser era un moment en el que s'estava experimentant molt, no?
Sí.
No se sabia exactament cap on s'havia d'anar, no?
Bueno, sí, jo crec que també, com hem vist moltes vegades en altres programes, realment a vegades ens sorprèn com a començaments dels 80 surten idees que realment no s'han assentat fins molt més tard i que han volgut treure coses com la tridimensionalitat, els mons virtuals en sistemes 3D, com per exemple les famoses ulleres de la Vectrex, les ulleres de la Master System. Realment, inclús ara, que estem parlant de mons on les 3D s'han assentat totalment dins el món dels videojocs, encara ningú ha tornat a donar el pas de voler proposar unes ulleres i un món virtual com des de fa tant de temps i amb tecnologia tan limitada ja s'intentava proposar en aquelles primeres èpoques.
Bueno, y entonces vino Nintendo y siguió explotando los juegos clásicos de toda la vida en 2D, hechos por sprites. Y bueno, entonces fue ahí cuando triunfó. Cuando triunfó en el sentido de que hacía juegos divertidos, sencillos, jugables y que no confundían al jugador como juego. Veían el típico juego de toda la vida y bueno, yo creo que eso fueron las claves del triunfo de Nintendo en Japón, en América y en todo el mundo. Digo, en todo el continente americano, por ejemplo, la gente en la década de los 80 a los videojuegos no le llamaban videojuegos, sino le llamaban el Nintendo.
Sí. De fet, va esdevenir un nom genèric, no? Com durant molts anys el iogurt va ser un Danone, no? Vas a menjar un Danone, no es deia iogurt, no?
O les sabatilles esportives, unes bambes, no?
Exactament, sí. No? Vull dir que...
O les xiruques.
Les xiruques, sí.
Aquestes encara el tenen. O sigui que Nintendo va esdevenir Nintendo igual a videojoc, al llarg de... durant molts anys arreu del món. Però a Japó... Sí. Com es va viure, Tatsuji, la sortida de Nintendo? Evidentment, tu ni nosaltres devíem ser-hi o devíem tenir consciència suficient en aquella època per viure-ho, però quina sensació hi ha a Japó de quan va sortir Nintendo? Nintendo és una gran marca, suposo.
Sí,
ja, no?
sí, hace 20 años, sí. Pues, era Famicom era lo mejor videojuego uh-huh. en el mundo. Y ahora bueno, PlayStation es mejor, pero no sé. Pero en la... Casi hace 20 años era casi monopolio. Ajá. Nintendo, Famicom era, sí. Todo el mundo Famicom. Sí.
¿Y para un japonés qué significa Nintendo? Porque Nintendo. Supongo que nosotros lo hemos vivido un poco más ya creciditos, digamos. Ya teníamos algunos años cuando llegó, pero tú supongo que has visto Nintendo desde muy pequeño. La sí. Famicom en casa, ¿no? O en casa de amigos, en casa de parientes, ¿no?
Sí, era muy pequeña empresa. Uh-huh. Pero también una... Antes de sacar a Famicom, también Nintendo producía videojuegos como Game Boy. Uh-huh. Sí, sí, sí.
Como los Game and Watch.
Game,
no?
Watch.
Game Watch, sí.
Vam dedicar un gran programa fa temps. Estàvem parlem primer dels orígens i llavors anirem desgranant una mica les diferències entre Orient, Occident, tipus de videojocs uns i altres. Però quedem-nos encara un moment més en els orígens de la Nintendo, perquè hi ha una cosa que m'ha fet molta gràcia al reportatge, que és que deia que en els primers mesos en els que Nintendo va decidir vendre aquesta consola, el marge de preu, el marge de benefici, diguéssim, en el preu de venda al públic que tenien les botigues, era molt petit. Els botiguers, que continua sent una mica el que passa ara, eh?
Sí,
tenim experiències properes.
Tenim constància que és així, eh?
A l'hora de vendre la consola hi guanyen molt pocs diners. En realitat, quan es guanyen diners és a l'hora de vendre jocs. Nintendo això ho va preveure ja fa 20 anys, no? Estem parlant de començaments dels anys 80, no? Curiós una mica aquesta visió de futur de Nintendo.
Però de fet, aquesta és una política de mercat que no només s'aplica en els videojocs, no? S'aplica en totes les coses. És a dir, et llencen l'AM perquè tu et compris un cotxe al màxim de preu ajustat, posem per cas, no? I en canvi, quan vas a fer el canvi d'oli, quan compres els accessoris i quan... Aquí és on carreguen el preu, no?
És que si us fixeu, aquesta és la típica... Bé, és la típica estratègia comercial on tu primer tens que fer una inversió de diners molt gran i llavors t'assegures que per fer-la rentable hauràs d'anar consumint, hauràs d'anar doncs, comprant jocs. I és aquí on es treu el gran marge de beneficis. És com la gent que es fa d'aquests canals digitals que tots són tan barats,
sí.
Però després on realment es treuen els diners és amb els packs que compres, amb els pay-per-views, que bueno, no és que tinguin molt d'èxit, però amb la quota mensual que tu pagaràs cada mes. El paquet inicial és igual el que costi. L'important és que tu cada mes estiguis pagant
sovint
una quota...
Sovint és gratuït, a més a més.
Exacte.
Alta d'inscripció més la instal·lació gratuïta.
Exacte.
No?
L'important és això, és que tu vagis consumint constantment.
Per què la diferència entre Famicom i Nintendo Entertainment System? Per què una marca que jo crec que és suficientment bona com Famicom, a vegades dius en japonès hi ha paraules que són per un occidental difícils de poder dir, però Famicom és una paraula occidental, a més, per què canviar de Famicom a Nintendo Entertainment System quan es va saltar, diguéssim, al mercat americà?
Sí, bueno, eso porque los ingenieros de Nintendo América no estaban de acuerdo con las siglas de las abreviaciones de la palabra porque no era un ordenador para ellos. Que después se pudiera integrar un teclado, eso ya era una cosa aparte que no tuviera mucho éxito en el mercado americano. El tema del teclado que tuvo Famicom, pues bueno, ahí salíse del tema. Es eso, no lo veían como un ordenador, ¿sabes? Lo veían como una consola, entonces no querían llamarle un ordenador familiar.
Si us en recordeu, fa uns quants programes, quan vam estar parlant del Tetris, una de les grans problemes que va tenir Nintendo als Estats Units va ser precisament perquè al Japó es deia Family Computer i hi havia una gran controvèrsia entre els drets que estaven llicenciats per ordinadors personal, per videoconsoles caseres, per recreatives, per... Una de les coses que va tenir Nintendo a problemes per distribuir, que va tenir aturada un molt de temps la producció dels seus cartutxs del Tetris, era precisament això, que una de les dels punts legals amb què se'ls intentava atacar és que ells tenien una consola, però en veritat, com que el seu nom original era Family Computer, en veritat allò es tractava d'un ordinador camuflat i, per tant, no tenien drets, etcètera, etcètera.
I Nintendo al Japó no va canviar, perquè quan va sortir la coneguda aquí com a Super Nintendo, al Japó es deia Super Famicom, no?
O sigui, hasta con Nintendo 64 en su día hubieron rumores de que le van a llamar Famicom 64, pero bueno, al final ya cambió.
Van unificar-ho.
Sí.
El que també era diferent era la forma, o no? Hi havia format diferent, o sigui, era diferent la Nintendo que nosaltres tenim al cap de la Nintendo que vàrem poder jugar al Japó?
Totalmente, totalmente diferente. Pero total, ¿eh? Es que ni el color, nada. Ni,
¿com era?
Ni los mandos.
¿Com era? O sigui...
La NES maca no era.
No, la NES no era maca. No, yo creo que no estrujaron mucho la cabeza para diseñarla en la Nintendo americana.
No, gens ni mica. Jo crec que és una de les peces més lletges pel que fa disseny.
Recordeu, en l'editorial d'avui, la primera conversa que vaig tenir...
Una capsa de sabates, sí.
L'amica aquella em va dir, és com una capsa de sabates. Diu, ara és divertidíssim, hi ha molt... però és com una capsa de sabates. No?
I poc pràctic, fins i tot, a l'hora de ficar els cartutxos, que havies de ficar, fes crac-a-ta-crac. Feia aquest soroll, crac-a-ta-crac.
Això és una cosa que ens trobem no només amb la Nintendo, sinó amb moltes altres consoles. Sembla que hi ha una mena com de voluntat de que cert disseny o certes conceptes que s'apliquen al Japó, quan se'n va fora, intenten canviar-se totalment. En cas de la Saturn, per exemple, els canvis de colors que hi ha hagut, que a cap i a la fi és un canvi estètic, però que tampoc no li veus molt el sentit. Uh-huh. Els canvis de nom, per exemple, la Genesis als Estats Units, que és la Sega Mega Drive, tant al Japó com als... Com a Europa.
No s'entén.
La NES, per exemple, que és totalment molt diferent. Vull dir, podíem trobar infinitat d'exemples.
O els jocs, el dia que parlàvem de Castlevania, els jocs que arriben a tenir Castlevania aquí i al Japó, per exemple. No?
A veure, si us sembla, abans d'entrar en aquest tema, ja que tenim en Tatsushi aquí, que ens expliqui ell mateix com era la Famicom, físicament. Com era el Japó? Sí. Quina forma tenia, en comparació a la d'aquí?
Bueno, era una caja pequeña. Uh-huh. Sí. Pues, ¿qué más?
¿On anaven els cartutxos,
no,
per exemple?
Por
dalt?
Por ahí, tía.
Ah, sí? Es posaven per dalt?
Sí. Y también, no sé cómo se... Era como un ordenador o algo, sí.
Tenia una mica més el format d'ordinador. De quin color era la
blanco y como, rojo.
Rojo, sí. Blanco y rojo.
Solo dos colores.
¿Y el Famicom Disc?
Bueno, el Famicom Disc... Era bueno, muy parecido a lo que sería el Mega CD 1. Y se ponía debajo era de grande y era como de la consola y encajaba totalmente por debajo. O sea, entonces quedaba la consola más alta. Y era eso sí que era todo de color rojo.
Sí, también. Ahora normalmente es un disco. El disco es como CD, ¿no? Uh-huh. Pero en la Famicom no era como... casete o algo así.
Ah, sí?
Pongo grande, sí.
Era com si fos una mena de casete gros.
Sí, bueno, tirando una mezcla entre casete i disquet de 3,5.
Seria com un juego de CPC 6-1-8, para entendernos. Ah,
com els de l'Amstrad, diguéssim.
Sí, de l'Amstrad CPC 6-1-8. Un disco de 3, en vez de 3,5, 3 pulgadas.
De 3 pulgadas i més gruixut, diguéssim, dels que estem acostumats en aquests moments.
Sí, de color amarillo.
Per acabar-ho de definir una mica més, o sigui, tenim dues consoles diferents sense motiu aparent a Japó i al mercat occidental, diguéssim, perquè aquí el que nosaltres vam rebre va ser l'americana, no? O sigui, nosaltres vam rebre tant el nom en aquest cas com la forma vam heredar la Nintendo Entertainment System americana. Llavors, anem al que contenia dins. El que hi havia dins d'aquesta consola, o sigui, els jocs d'aquesta consola van ser els mateixos a Japó que als Estats Units, o sigui, no ho sé, Super Mario Bros, entenc que sí, no? Entenc que a Japó es jugava el Super Mario Bros. Fet, doncs, tenia els seus orígens, no? Quins jocs hi havia a Japó en aquella època? Quins jocs recordes dels anys 80 a Japó? Los juegos más famosos de los años 80. Para la NES. Bueno, los primeros, los más antiguos.
Bueno, Pues creo que era Dragon Quest. Uh-huh. Sí, sí, es como RPG.
Sí, un juego de rol más famoso.
Sí, 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 súper famoso. Es que también en esta época sí, había un montón de gente que quiere jugar.
Ajá.
Sí, cuando sacó el disco. Sí. Y también mis amigos también para comprarlo estaba esperando en la cola desde por la noche y algo. Sí.
Eso es muy típico de Japón porque siempre lo vemos. Sí. O sea,
això sale ja fa 20 anys que funciona això al Japó.
Sale la PlayStation 2 y colas en la calle esperando la PlayStation. Sale, no sé, Game Boy Advance y cola, ¿no? ¿Es así? Bueno,
sí.
Eduardo, vas a estar en la cua per comprar-te la... Game Boy Advance.
Aquí solo pasa con Bruce Springsteen.
Yo lo vi en canal satélite de casualidad, que fue buenísimo, en un reportaje, te vi en la tele.
Va a surtir Eduardo a Japó al canal satélite en Cuba para comprar una Game Boy Advance.
En casa de un amigo mío que tenía canal satélite.
Era el único occidental y sin cabello.
No, ahí tenía un poco.
Lleva con el gorro.
Entonces sería de la barra.
Era él. O sea, es muy típico de Japón eso de las colas, de esperar toda la noche. Para comprar.
No, es típico.
No es típico. Pero hace 20 años que lo hacéis.
Sí. Yo no he estado nunca en ninguna cola. No me interesa mucho.
Parece que Tatsuchi es más normal. Una persona más normal que nosotros.
Pero realmente en Japón los videojuegos se viven de una forma un poco diferente que aquí. ¿Más gente juega a los videojuegos o lo ves más o menos igual que aquí?
Creo que más o menos igual.
¿Sí?
Sí. Yo creo, o sea, ahora.
Si es una buena noticia. Ahora.
Ahora.
No sí. En los años ahora. 80, supongo.
Los años 80.
Bueno, en los años 80 no teníamos aquí ni una NES para poder jugar, ¿no?
O que en Japón ha bajado un poco o que aquí nos hemos equiparado.
Uh-huh. Tal vez puede un poco de cada. Por ejemplo, ¿verdad que Tatsuchi en Japón es... Da igual la edad, ¿no? Para los videojuegos. Puede jugar una persona de 50 años, que de 8, que nadie lo... No te miran mal.
No, nada.
Es que muchas veces aquí, hasta hace poco, en Europa, si recordáis, mucha gente entendía como videojuego como juguete, ¿no? Y gente como nosotros, pues jugando muchos, hoy en día todavía se creen que, bueno, que somos infantiles o...
Sí, no, pues, no, es normal que los hombres o los padres jueguen videojuego. Ahora PlayStation, no sé.
Es que yo creo que lo que pasa es que nosotros estamos mucho más atrás en cuanto a la cultura del entretenimiento electrónico. Nos ha llegado quizá nuestra generación y nosotros seremos los padres que jugaremos a los videojuegos que compraremos con nuestros hijos. En cambio, nuestros padres no vivieron esto y siempre ha sido como algo que han comprado sus niños. Ha sido el juego para sus niños. Nosotros ya normalizaremos la situación un poco.
Estamos en ello. El meu pare ja és una persona bastant gran, no? I un dia li vaig deixar provar amb la 64, li vaig deixar provar el Star Wars Racer, no? Clar, no
allò no funciona.
És un concepte que no funciona.
No s'entén. La manera d'ajuntar doncs, el comandament que tens amb una cosa que reacciona mentre tu estàs fent alguna cosa amb les mans a la televisió, de fet, és una cosa que nosaltres, perquè ja estem acostumats, i portem...
I ja ens costa de vegades.
Perquè el Defender aquell vam suar per aprendre a fer anar la nau.
Ells són més analògics. Donen una baldufa, uns patacons, ujos reunidos...
Exacte.
Ells són més analògics, no són digitals.
A veure, estem parlant de videojocs, estem al Game Over a Ona Catalana, avui amb en Tatsuji, que ens està doncs, donant una mica la visió de com es veu des d'Orient o de com es viuen a Japó o al mercat, diguéssim, oriental, els videojocs, cosa que ja fèiem fa uns dies quan amb la gent de Multiplayer Arena comentàvem que Corea, no Japó, Corea, en aquests moments hi ha dos canals de televisió que en aquests moments es dediquen tot el dia a emetre partides de videojocs de jugadors professionals. No?
Hi ha una cosa que li volia demanar al Tatsuji, ja que el tenim aquí, per què al Japó hi ha aquesta afició tan gran que aquí no entenem o ens ha costat una mica o no ha arribat tant als jocs de rol, als role-playing games, al RPG?
RPG.
Sí.
¿Por qué gustan tanto?
¿Por qué gustan tanto?
Ah, porque tanto.
Sí. Mucho más que aquí. Aquí, pues bueno, están bien, pero no.
No lo sé. Es su carácter. Sí. Nuestro carácter, yo creo.
Suposo que forma part del caràcter. Aquests jocs que són probablement una mica més complicats. Podria ser, i tu, Edu, que has estat visquent a Japó i per tant ho has viscut una mica més directament que nosaltres, a l'hora de jugar probablement, no sé per què, són més directes, o sigui, ens agrada més un joc d'entrar directament en acció, i probablement al Japó el que agrada és com disfrutar tranquil·lament d'un joc, no? Deixar-lo fluir, per això tants Dragon Quest, per això tants Dragon Ball RPG, recordo que n'hi havia un per Nintendo també, per això tants no sé, Zeldes,
Final
no?
Fantasy.
Per això tants Final Fantasy, Fantasy, no? Per això tot aquest tipus de jocs tenen molt més èxit allà que aquí.
No, yo creo que bastante es eso, es la diferente mentalidad, digo, de las sociedades, digo, allí pues la gente, no sé, es menos, a ver, violenta entre comillas, más tranquila, ¿sabes? No, a lo mejor no tan acelerado, no está tan acelerada la gente como aquí, entonces por eso le gusta un juego más tranquilo. Y digo, el único punto negativo que tiene la sociedad japonesa para jugar a los juegos de rol es tal vez el tiempo. El tiempo, que son juegos que necesitan mucho tiempo y no tienen tiempo para ser jugado. Pero las personas que juegan, o sea, juegan realmente, digo, hacen esfuerzos, no duermen y lo que hacen cualquier cosa para poder jugar y se tiran 40 horas hasta que se pasa un juego de rol.
Los juegos de rol son géneros que aquí también están llegando y son juegos que con los que podemos encontrar, pues, gustos parecidos, etcétera. Pero algo que yo creo que es un género casi exclusivamente japonés, y por eso me gustaría preguntarte el porqué de esta clase de juegos, son los, bueno, llamémosle, no sé, quizá tú, Edu, no me darás la definición correcta, son los simuladores de vida, los juegos donde tú, pues, llevas
como,
una
como
vida...
Como los Tokimeki y todo esto.
Parecido, exacto. Los juegos donde se hace mucho hincapié en relacionarse con otras personas, o se hace hincapié en actividades cotidianas, como vivir una vida normal, o incluso, pues, no sé, conducir trenes, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que esta clase de juegos están tan arraigados allí o son tan particulares del Japón y no de otros sitios, donde esta clase de argumento, pues, se ve un poco, pues, no sé?
Bueno, yo creo que el tema, por ejemplo, de los simulation games es porque no tienen mucho tiempo, digo, personas que trabajan o personas que pasan todo el día estudiando no tienen tiempo para hablar con la gente. Entonces claro, prefieren ya que no
Pero es
poco
així,
tiempo
no? Que es fort això que estàs dient, no? O sea, Tatsuji, en Japón tú tienes tiempo de hablar con la gente o no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
O vas muy o la gente quizá tú sí, porque piensas diferente, pero en general la gente... ¿Es verdad esa imagen que tenemos nosotros de Japón, que la gente va muy rápido siempre, que la gente tiene mucho trabajo y que no tienen tiempo de relacionarse
pues
con nosotros? Pues
solo en gran ciudad. Por ejemplo, Tokio o Osaka, sí, trabajo ¿sí? mucho y el tiempo pasa muy rápido. Pero otro lado, otro lugar, ¿no? Sí, tenemos mucho tiempo. Sí. Entonces, yo creo que... Sí, quiere jugar al PC, sí.
Sí, no tant ni una cosa ni l'altra, no? De totes maneres, val a dir que Los Sims, joc estimat per en Xavi Serrano, m'agrada treure'l cada dia per recordar-li.
Los animales a raudales.
Los Sims, sí, sí. Els Sims, és de fet, vindria a ser això, no? Vindria a ser el triomf una mica d'aquesta manera de...
Però és un joc americà de Sims, no?
Per això, sí, ho dic, sí. Per això ho dic, no? Que ve a ser una mica allò de dir, potser sí que estem anant cap allà, també, no? Perquè els Sims, de fet, el que et permet és viure una vida al marge de la vida que tens. Tu tries quin personatge vol ser un home, vol ser una dona, vol ser un animal...
Però jo no sé
si ser...
un joc d'aquests a la cultura mediterrània pot arribar a triomfar, desenganyem-nos. No
de
sé,
moment,
eh?
Els Estats Units està arrasant els Sims.
Els Estats Units són els Estats Units. Jo dic aquí la cultura mediterrània, que la gent...
En Estados Unidos las grandes ciudades pasa un poco como Japón. La gente no tiene tiempo. No tiene tiempo para
Però aquí, en una gran ciutat com Barcelona, per exemple, ni que sigui Madrid, que no és mediterrani, no? Però vaja, és Madrid. La gent, per molta feina que tingui, escolta, li agrada sortir a l'hora que sigui de la feina, anar a fer la seva copa amb els amics...
I en Madrid, sobretot.
Claro, sí, sí, anar a fer els seus pinxos i la seva cosa, m'entens? Vull dir que hi ha altres alternatives a la vida virtual dels Sims.
Que me solidarizo contigo al 100%, sin que sirva de precedente. En lo que iba a comentar yo referente a los juegos, diferentes mentalidades, occidental, oriental, ¿no? Paradójicamente, si bien les gustan, pues como decía Edu, los RPG más bien porque les gusta un juego más tipo sosegado, más tranquilo. Yo particularmente, bueno, como gran amante de la saga Resident Evil, por ejemplo, y similares, por ejemplo leí en una GamePro una revista americana, que ponía, bueno, que los Resident Evil son retocados porque en Japón los enigmas los suavizan un poco, porque se ve que la mayoría del público japonés, si se está mucho rato con un enigma, se agobia y adiós.
Udesan.
Sí, en cambio en Europa no, ese tipo de enigma, entonces uh-huh. incluso los endurecen, ¿no? O sea, para que veas que hay según qué tipo es de juego, según uh-huh. qué... Llavors, punt de vista.
A veure, un altre punt sobre això que crec que també és molt, molt interessant i molt important i que n'hem parlat diverses vegades, però que avui, ja que estem tractant el tema, crec que està bé dir-ho. A banda dels simuladors aquests de vida, simuladors, com deia abans en Francesc, de conduir un tren, ¿por qué os gustan mucho los trenes, no? Los trenes, conducir un tren. Hay muchos juegos de trenes, que aquí no tenemos juegos de trenes.
Simuladores de pesca.
De enxa de gol.
Sí, de pesca. Ah, sí.
O de gossos d'atura, com el de la Game Boy Advance, no? Ship.
No lo sé, pero... No sé, solo... Solo es un tipo de conducir o algo. Uh-huh. Una, por ejemplo, una moto y... cotxe i alguna cosa.
Uh-huh. Aquests, o sigui, el que és motos, cotxes, tot això aquí uh-huh. ho tenim, no? Però un simulador de trens, de fet, en va sortir un fa poc per PC i em sembla que es va morir de fàstic a les estanteries de les botigues de videojocs, un joc que es deia Trains, uh-huh. que pràcticament sí. no el va comprar ningú. Perquè no agrada, no? Com un simulador de pesca, no? Allò de...
Sí, bueno,
tirem la canya i esperem que surti el peix.
No, de fet, no? Hi ha joysticks en forma de canya.
Ah, sí. Drinkes,
imagina't un joystick en forma de canya, perquè... no? per tirar la canya des del menjador de casa i esperar i passa allà el no sé, qui toqui, el pare, la mare, que sigui, que piquen, no? Diu, no, de moment no piquen.
No, bueno, es que lo que quiere comentar Tatsuji es que para ellos forma es una parte normal. Digo, ellos ven tan normal conducir un coche, una moto, que a la hora de un videojuego, claro, que un tren. Uh-huh. Digo, aparte de allí, es eso, siempre les ha gustado mucho el, uh-huh. el sistema de transporte de trenes porque allí se utiliza mucho también.
Sí, y también yo creo que conducir el tren es más tener un sentido de realidad o algo así. Por eso a los hombres les gusta conducir el tren.
Ah, amb el comandament, a més a sí, més. Sí, és que el Tatsuji està fent el moviment de la mà, perquè a més el joystick que tenen és un joystick en forma de la palanca, diguéssim, que s'utilitza per poder conduir un tren. Si us sembla, fem una petita pausa, anem a la publicitat, estem a Game Over, a una catalana, repassant el naixement de la NES, de la Famicom, i a més els diferències entre els jocs d'Orient i Occident. Tornem ara mateix.